Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope, el dia en què sabem que la Universitat Rovira i Virgili ha entrat per primera vegada al rànquing QS de les millors universitats del món. I entra a les posicions 701-750 del miler de centres que accedeixen al rànquing. La millor puntuació de la Rovira ha estat en citacions per investigadors. Ai, els nostres investigadors i investigadores, que poc els tenim valorats habitualment. L'enhorabona. Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Tornaran també al programa els companys de Curto López Abogados. A partir de la una, ja saben, Oci Cultura, propostes per als propers dies a Tarragona i a Lleida, amb el Ricard Álvarez al migdia Cope, i a partir de 2:15, avui, nova entrega de Pere i els Llops amb Pere Agramunt al capdavant, la darrera d'aquesta temporada. Serem en directe fins al punt de les dues, 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de Cope, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada, com sempre, a l'Agència Estatal de Meteorologia, Aleix Poblet. Bon dia.
Bon dia. Seguirem amb el cel poc ennuvolat a la província de Tarragona durant les properes hores d'aquest dimecres. Un dimecres amb pocs canvis a les temperatures, només pujaran a l'interior de la província 33 graus a Gandesa, 32 a Tortosa, 28 a Reus, 25 al Vendrell i 24 graus a Tarragona. El vent bufa de forma variable, fluix, anirà canviant a component sud durant la tarda amb algun interval més moderat a la zona de sud de la província. Per demà dijous tindrem el cel poc ennuvolat de nou amb alguns núvols alts que ens acompanyaran durant tot el dia, seran únicament decoratius. Les temperatures baixaran lleugerament, tindrem 29 graus de màxima a Tortosa, 27 a Gandesa i a Reus, 26 al Vendrell i 25 a Tarragona. El vent bufarà de forma variable, fluix, anirà canviant a component sud-est durant la tarda, amb algun interval més moderat de nou al sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
L'Ajuntament de Tarragona denega l'autorització al parc aquàtic inflable previst a la platja de Tamarit. Era iniciativa d'un càmping i es preveia que tingués una extensió de 1.000 metres quadrats a primera línia de platja. No es podrà, per tant, instal·lar. L'Ajuntament diu que és per preservar la platja natural i el valor paisatgístic de la zona. Segons el consistori, també s'ha tingut en compte que la possible afluència d'usuaris podria comportar problemes de mobilitat a la zona. Des del càmping Tamarit Beach Resort, que l'havia de posar en marxa aquest dissabte, remarquen que ja tenien autorització de la Generalitat, però diuen que respecten la decisió, que mai han volgut generar cap conflicte. Recorde també que havien realitzat estudis i anàlisis a l'entorn i que la plataforma que volia incorporar comptava amb ancoratges ecològics per evitar qualsevol afectació a la flora i fauna submarina. Diuen que l'impacte mediambiental i visual era nul. Més coses. L'Assemblea Aturem Barcelona World i el GPEC denuncien que el govern estaria ultimant un acord de compra dels terrenys on s'ha d'ubicar el recinte de Hard Rock. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, el govern i Criteria, el holding inversor de la Caixa, hauria mantingut converses sobre la possibilitat d'un acord de compra-venda que estarien avançades. Per ara, la Generalitat no ha contactat encara amb l'entitat per confirmar si vol o no comprar aquests terrenys en una operació que costaria a l'Incasòl 120 milions d'euros. Fons del Departament de Territori neguen que hi hagi cap acord, tot i que han rebutjat comentar res més sobre la qüestió. Segons les dues entitats opositores, aquest macrocomplex d'oci, hotels i casinos projectat a tocar de PortAventura, l'acord implicaria que l'Incasòl assumeixi el risc de pèrdua de valor dels terrenys en cas que la inversió no s'acabi fent. També asseguren que si l'acord tira endavant no descarten més mobilitzacions i accions legals com les que ja s'han impulsat en contra de la modificació urbanística dels terrenys. Catalunya en Comú ha demanat ja la compareixença al Parlament del conseller de Territori, Damià Calvet, perquè doni explicacions sobre la possible compra d'aquests terrenys. I I seguim pendents avui de les formacions dels equips de govern als ajuntaments. A Tarragona, el nou alcalde es marca com a objectiu de mandat capgirar la degradació i certa decadència de la ciutat. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, Pau Ricomà parla de regeneració urbana i obre la porta a rebaixar l'impost d'obres i construccions per impulsar la rehabilitació d'edificis vells. Una de les zones que més centrarà l'interès, diu, és el barri del Port.
De certa decadència o el deteriorament, com vulguis dir-li, sense posar tampoc paraules molt dramàtiques, però existia. I això, doncs, en temes com la neteja, en temes com els parcs públics, en temes com el manteniment dels equipaments culturals, els teatres com estan, com estan també doncs, els camps de futbol d'alguns barris. Si hem de mirar com ho fem, però una de les coses que no descartem és amb aquelles, és amb els habitatges de determinada antiguitat, que per nosaltres és molt important la rehabilitació, doncs fer diferents ajudes fiscals. Una, evidentment, és una rebaixa de l'impost d'obres i construccions, com ja hi ha la part alta, estendre-ho a tots els edificis que tinguin 50 anys.
Una de les zones que l'alcalde creu que es podrien transformar en habitatges és la de l'Horta Gran, que toca a Icomà. Per poder encaixar aquests elements, es mostra partidari de fer una reforma del pla d'ordenació urbanística, que caldrà estudiar si ha de ser total o parcial i en els darrers dies ha deixat la porta oberta a contractar un gerent d'urbanisme. Tot i les ganes del nou equip de govern d'impulsar un canvi en la manera de fer i crear nous projectes, també hi ha carpetes que hauran de tancar primer. Una d'elles, la dels Jocs Mediterranis. La fundació que en va gestionar l'organització encara no s'ha liquidat i Ricomà ha assumit d'aquesta tasca personalment. L'alcalde de Tarragona assegura que podran avançar amb més facilitat si el govern municipal és fort, fent així una crida novament a la CUP i a Junts per Tarragona perquè s'hi sumin. Precisament la CUP de Tarragona farà dijous la segona assemblea oberta per debatre els punts programàtics que faran arribar a Esquerra i en Comú Podem de cara a negociar la possibilitat que la formació entri al govern. L'objectiu, diuen, és compartir els punts claus que consideren indispensables per transformar realment la ciutat. Segons assenyala la CUP en un comunicat, els anticapitalistes estan pendents de poder reunir-se conjuntament amb Esquerra i en Comú. A Tortosa, l'alcaldessa Meritxell Roger assumirà directament la gestió de les regidories d'urbanisme i obres públiques en el nou Cartipàs. Com a home fort del seu govern, situa Fernando Saporta, que debuta com a regidor al capdavant de la primera tinença d'alcaldia i de les regidories d'Hisenda, Governació i Servei i Atenció a la Ciutadania, també Seguretat. L'alcaldessa de Tortosa ha tornat a estendre la mà als republicans per tancar un pacte de mandat que li garanteixi la majoria. Escoltem Meritxell Roger.
Que mantinc la mà estesa a poder governar junts. Jo vaig dir dissabte a la presa de possessió com a alcaldessa i ho vaig dir també al llarg de les setmanes que han llegut posteriors a les eleccions. Per tant, crec que és un acord que va funcionar, a diferència del que puguem pensar altres. Jo estic convençuda que va funcionar, que vam governar bé i que, per tant, es continua estenent esta mà i que voldria tindre un govern més ampli.
El primer debat a l'Ajuntament de Tortosa ha servit també per als diferents grups per marcar terreny i pautes polítiques. Mentre Movem Tortosa ha carregat amb beligerància contra les propostes de l'alcaldessa, especialment pel que fa al nomenament de representants d'alcaldia que no han estat els més votats a les seves pedanies, o un increment de sou de 3.000 euros per la mateixa Roger i també per Tomàs. El grup municipal d'Esquerra ha acabat donant el seu vot favorable a gairebé tots aquests punts, a excepció d'aquesta retribució, a qui s'han abstingut. Arribem a 1:15 i anem a Benifallet, on estan farts dels problemes que els suposa la mosca negra. Són moltes les poblacions afectades a les Terres de l'Ebre, però Benifallet diu que la convivència és insuportable i han alçat la veu. Reclamen mesures immediates i més contundents contra aquesta problemàtica que afecta la salut pública i l'economia local també. I és que negocis turístics, agrícoles i ramaders se'n veuen afectats, però també la quotidianitat i la vida al dia a dia dels veïns. Tot i que la majoria de brencs s'han immunitzat a les reaccions al·lèrgiques que provocava al principi la mosca negra, reclamen poder treballar i viure dignament. Un veí, en Josep Mestre, agricultor d'Horta Ecològica, ha impulsat una plataforma d'afectats. Ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
L'únic que podem fer és cridar, però clar, treballar s'ha de treballar. No estem aquí per això, sinó doncs, què hem de fer? Si hi ha dies que és insuportable, és un núvol. Si ja no són les picades, és que no pots obrir els ulls, perquè se't fiquen pels ulls, pel nas, per les orelles, per la boca, per tot arreu. Llavors, quan això passa, doncs, si ja s'han de collir enciams, es cullen i ja està. Llavors es cullen, ens tapem, ens posem repel·lents, el que sigui, i acabem tots rabiant, però la feina s'ha de fer.
Del malestar tampoc se'n salven els animals. Les bèsties tampoc ni descansen ni no poden tenir una rutina normal. Ho he explicat a l'Agència Catalana de Notícies, la Lucrecia Vidal, ella és veïna de Benifallet i secretària del grup de ramaders d'Oví i Cabrum del Baix Ebre.
Els animals no poden ni descansar, ni arriben a cobrir-se l'hora, ni res. Llavors, pues, tots els ramaders que hi ha per aquesta zona, pues, los corders per a Nadal no els tindran. Les gallines no incuben, estan 3 o 4 dies en els ous i com que hi ha tanta mosca s'aixequen i diuen cove tu, els patos tampoc, és que ningú. D'on més aguantem? Nosaltres perquè hem d'aguantar. Demanem solucions. Ja és molt tard, però encara es pot fer alguna cosa. Tenim el riu abandonat, totalment abandonat.
El Copate ha fet ja el tercer dels 5 tractaments contra les larves, però els efectes encara trigaran uns dies a fer-se nota. En successos, un veí de Reus s'enfronta a any i mig de presó per simular un robatori amb força a casa seva amb la intenció de cobrar una indemnització de la companyia d'assegurances. Segons la fiscalia, ell va anar als Mossos a denunciar que el dia anterior havia patit un robatori al seu domicili, li havien robat un mòbil, un collaret i 200 euros en efectius i els suposats lladres havien ocasionat també desperfectes a l'immoble. El cas va comportar l'obertura de diligències judicials i l'individu va cobrar 1.289 euros de l'asseguradora. Els investigadors, però, van poder comprovar que havia fingit el robatori. I Fiscalia demana 15 mesos de presó per una dona acusada de colpejar una infermera al cap de Salou. Segons l'escrit d'acusació, la dona va acudir al centre cap a les 4 de la matinada i quan estava sent atesa va colpejar a l'infermera a l'ull. La pacient es trobava sota els efectes de l'alcohol, per això li han rebaixat la petició de pena. I també destaquem avui que la Universitat Rovira i Virgili destinarà el romanent de 2018 a finançar 23 contractes en pràctiques per a tasques de suport a la gestió i recerca a través del programa de garantia juvenil. Bona part dels diners aniran també destinats a millorar infraestructures, com la consolidació de la plataforma nanotecnològica CatSud, també el Centre de Recerca Avançada en Educació o un equip per captar imatges de molècules petites. El Consell de Govern ha aprovat també una convocatòria de 50 contractes i d'investigadors predoctorals. Martí Franquès. Passen 33 minuts de les 12. En esports anem coneixent noves dades de l'operació Oikos. Aquesta trama, ja saben, de partits de futbol presumptament arreglats. Torna a aparèixer el nom, el Nàstic, un partit del Nàstic en aquesta llista. Estefania Cabrera.
Bon dia, l'exfutbolista Carlos Aranda, un dels presumptes organitzadors de la trama, va intentar sense èxit arreglar el Tenerife Nàstic de la penúltima jornada de la temporada 2016-2017, segons publica el diari ABC i El Mundo. L'entrenador del conjunt tinerfeny, en aquell moment, José Luis Martí, es va negar davant de l'interès d'Aranda per un empat a zero com a resultat final. En aquell enfrontament, el punt li valia a tots dos equips, el Tenerife per estar entre els sis primers i els tarragonins per assolir la salvació. Finalment, els granes es van portar la victòria i el Tenerife va jugar la promoció d'ascens a primera aquella temporada. L'investigació de l'operació Oikos continua en marxa. I seguim amb futbol, però per qüestions completament diferents. La Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, ja ha presentat al nou entrenador Albert Company, l'extècnic del filial del Reus, serà l'encarregat de liderar l'equip a tercera divisió. Li acompanyarà a la banqueta Javi Robles, procedent del juvenil divisió d'honor del Club Rojinegre.
Gràcies, Estefania. Fins ara. Doncs passen pràcticament 35 minuts de les 12, minut i mig per la publicitat i continuem.
EO, EO, estàs ahí? Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola, hola. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías.
¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA. Estreno esta noche en Telecinco.
Curto López, abogados, tu faréis a que estás pay.
I un dimecres més, ells són puntuals a la cita, Curto López Abogados. Tinc aquí ja l'estudi, a més avui amb molt bona companyia, el Miquel Curto, Luis Miguel López i el doctor Artur Ortega. Què tal?
Bon dia.
Benvinguts una setmana més. Avui veniu molt ben acompanyats, he de dir. Estem aquí a l'Aurora. Aurora, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per venir. I a l'Anton. Anton, molt bon dia.
Gràcies.
Fa anys que us coneixeu, no, Aurora, amb el Miquel i pues, Lluís?
Pues sí, fa bastants anys que sí. Ens coneixem.
Quants? Que m'ho he dit abans, a veure.
Pues deu fer uns 14 anys o 15.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I ara imagina't, que no ens escolten, Monica, ara que no ens escolten. Són bons aquests nois, ho fan bé?
Molt bé, molt bé.
Pareix que li paguessin per vindre.
No. Ha vingut allò perquè ha volgut,
clients,
Jo li agraeixo molt, a més Aurora, perquè sempre us ho dic, sí. Miquel, Luis i Arturo, de poseu-me exemples concrets, no? Parlem perquè això, no? Que a vegades és veritat que nosaltres no desconeixem, no? Els conceptes legals i els termes legals, i sempre demano, poseu-me un exemple que puguem entendre tots els mortals, no? Diguéssim. Sí. I Aurora, avui ve també a explicar-nos la seva història. A mi m'agradaria, abans de començar, a saber com vau conèixer l'Aurora.
Lluís, bueno, l'Aurora la vaig conèixer a través d'un metge, perquè ella era visitadora mèdica, i a través d'un metge que era traumatòleg, que, bueno, que hem conegut comuns i en va...
Sí,
va conèixer el seu cas, no?
Sí, sí. I vam començar a treballar.
I com no, viene a explicar-nos un poquito el periplo que pasó... Porque
fue largo, ¿no?
La verdad, muy, muy, pero que muy largo.
Largo y penoso.
Y, sí, sí, y entonces ha accedido ella directamente, le explicábamos que hacíamos un programa en la radio, dice, ostras, me gustaría explicar en primera persona todo lo que he pasado para que los oyentes, si pueden, que no pasen lo que yo
claro,
he pasado.
Claro, claro. ¿Vale? Doncs, Aurora, som-hi, expliqui'ns una mica, evidentment pues no bueno. Volem entrar en detalls, però expliqui'ns el seu cas una mica.
Molt per sobre.
Com va anar, a veure.
En 6 mesos vaig tindre 2 accidents de cotxe, sí. Primer se'm va tirar un camión a sobre,
ostres.
Pel darrere, i cap de 6 mesos se'm va tirar un altre cotxe. Aleshores em va quedar l'esquena completament destrossada. Me'n vaig anar a la mútua, i la mútua pues, em va mantenir 4 o 5 mesos de baixa, però al final em van treure-se'm de sobre. I com bé diu el Miquel, pues, un metge amic nostre va donar l'adreça d'ell i me'n vaig anar-lo a veure. I gràcies a ells pues, vaig poder aconseguir pues, el que tinc, una invalidesa absoluta.
Clar, perquè vostè, entenc que el cas és, vostè va estar el temps de baixa que havia d'estar, no estava bé, bueno, vull dir, el que li van dir, diguéssim,
sí, sí, ells
no estava bé,
de...
havia, li van dir vostè de tornar a la feina i vostè físicament no podia.
Jo no podia, tenia l'esquena completament destrossada, tenia un nervi enganxat entremig d'un os i d'un ferro, perquè a mi ja se m'havia operat de columna una vegada.
Estava molt fastidiada.
I quan vostè li diu al metge que li ha de donar l'alta, li diu, miri, jo és que no estic bé, jo no puc tornar a treballar, quina és la resposta?
O que ells ja no em podien mantenir més temps de baixa.
Això a la mútua, eh?
La mútua.
I no tenia més opció, havia de tornar o tornar?
Sí, sí, llavors vaig agafar la baixa pues, per la Seguretat Social.
Llavors, Miquel, en un cas així, què fem?
Bueno, és que realment el que està parlant l'Aurora passa diàriament.
Sí.
Clar, és que aquí tenim dos tipus d'actors, no? Tenim a la mútua, a la mútua d'accidents, i tenim a la Seguretat Social, no? I pareix que es passen les pilotes d'uns a uns altres, no? I sempre el ciutadà, al final, és el que surt perjudicat, no? Ella va tindre un accident de tràfic, però com va ser un accident itinere, no?
Estava anant... A mi d'això en van parlar fa poques setmanes.
De la feina, sí, sí. Per tant, era considerat accident laboral itinere, no? Llavors, les mútues, com moltes vegades fan... clar, és el que deia l'Arturo a altres programes, no? Que mèdicament és molt important. Al final, cada cas mèdic, cada persona és diferent. Vull dir, tu no pots dir, no, mire, és que un latigazo cervical produeix 2 mesos de baixa, produeix 3 per la intensitat, no, perquè aquesta persona pues, devia tindre ja l'esquena, potser una mica pitjor que una altra persona, i pot ser de que l'impacte d'aquell accident sigui molt més greu que a una altra persona, no? Això és així, no?
Bueno, espera, deixa'm posar cullerada, sí. Perquè això de l'esquena i dels accidents de trànsit... Per mi és el pa de cada dia, veure gent que està aturada, que té un encalç, un alcance d'aquests per darrere, que diuen, i venen amb lesions importants, amb dolors importants, que evidentment han passat dels 60 dies que li donen a 30 dies i tal, no sé què, i diu, a mi em fa molt de mal. I llavors tenim, ja sé que me'n vaig als accidents, però em sembla una cosa important. Ve l'asseguradora del cotxe i diu, fem un estudi biomecànic i resulta que, per les nostres conclusions, el cotxe que venia darrere li va xocar al seu a 4 km per hora I, no i llavors això tant. No pot causar lesions i per tant,
de veritat, no ho diuen,
i per tant la deixem a zero.
Exacte.
Ho dic en això.
Sí.
Què vull dir? Que vull dir que la diferència
i també va i també li volien pagar no res.
Sí. Exacte. La diferència sí. Quina és? Que potser tenia l'esquena una mica malament, però és que hi ha moltíssims factors que influeixen la gravetat de l'accident, la postura en la que estàs, si tens el coll girat, si depèn si un camió se t'emporta, és que se t'emporta hasta al mig de la rotonda. Depèn de moltíssimes coses, si estaves... Hi ha sí, molts factors.
Està clar. Pues una mica, pues les mútues tenen els seus barems i pues li van dir, pues, bueno, el tipus d'accident que ha tingut vostè, el tipus de lesions, pues els 6 mesos al carrer i a treballar, no?
Clar.
I si vol demanar baixa, demani la Seguretat Social.
Explícanos un poquito, sí. Aurora, ja, después tu contacto primero con la Seguretat Social.
No, jo no tuve ningú problema amb la Seguretat Social. Amb la Seguretat Social em van fer la baixa sí. I prou. Vull vale. Dir que no...
I després vas anar a un tribunal mèdic.
I quant temps vas estar llavors de baixa, Aurora?
És que jo ja no vaig tornar a treballar.
Però vull dir, fins que vas anar a aquest primer tribunal, quant temps passa, més o menys, aproximadament?
No sé, perquè no ho recordo molt bé ja, però
un
sí.
Anyet,
un any,
any, no?
Un any.
Que és el màxim, no?, que, sí. Que pots
any,
estar de baixa.
Un any i mig. Un any.
Uh-huh. I el tribunal mèdic, què tal?
Espera, que encara hi ha coses entremig.
A veure.
Moltes vegades, com va ser un accident in itinere, moltes vegades la Seguretat Social diu no, això no és cosa nostra. Demanem un canvi de contingència i que l'atengui la mútua. Aquesta senyora no està per treballar i l'ha d'atendre la mútua. Jo no sé si vas anant i venint de la Seguretat Social.
La mútua em van donar d'alta una vegada. Llavors vaig agafar la baixa a la Seguretat Social. Aleshores vaig tornar a anar a la mútua. I llavors vaig tornar a anar a la Seguretat Social i ja no me'n vaig bellugar
més. La mútua cada vegada que la Seguretat Social li passava la pilota, tornava. La mútua li donava l'alta.
¿Qué te parece, Mónica?
És increïble. ¿Cómo? Bueno, sí, ja no, ja m'ho dieu sempre.
Però és així, eh? O sea, però hemos traído una persona...
Que li ha passat.
Que li ha passat per aquí.
Després, totalment objectivitzat, que aquesta senyora no podia treballar, vull dir, perquè, clar... quan te donen l'alta de la mútua, però el teu metge capçera diu això és una barbaritat, has d'estar de baixa, i això va passant diverses vegades, i es van tirant la pilota, arriba l'any, i li deneguen la incapacitat.
Sí.
I llavors has d'anar al tribunal, no? És aquest
sí.
Moment.
Aurora. Llavors vaig anar a la Casa del Mar i em van donar una incapacitat...
Perdona, en total.
Una total.
Una total.
Una
que,
total.
Que es lo que siempre decimos, o sea, esta persona estaba para una absoluta, pero bueno, pero una total, ya está. Venga.
Ya.
Sí, perquè a part del tema de l'esquena, com a conseqüència de l'accident, pues van afluir moltes altres coses.
Moltes
no?
Més coses.
Per exemple, la famosa que ja estàvem parlant abans, fora d'antena.
Una fibromiàlgia.
Una fibromiàlgia, un trastorn...
Després, d'aquests dos accidents... Clar, és
una depressió important.
És el peix que es mossega la cua,
clar,
no?
Sí. El problema que diuen, no, és que les depressions, no? És que, clar, és que aboquen als pacients, a la gent, a tindre depressions. Perquè, clar. Tu imagina't que portes una vida normal. L'Aurora, quants anys cotitzats portaves, Aurora, quan...
30, uns 30 anys portava.
Tota la vida treballant de visitadora mèdica. Uh-huh. I a part, una professió que li agradava,
sí.
Era tota la seva vida, el seu marit el Tom també és visitador mèdic. Vull dir,
ara li preguntarem coses a l'Anton.
Que tota la seva vida era una persona feliç amb la seva feina, ben renumerada, i que de repent té un accident...
En un segon et tallen la vida.
Clar. I que tingui totes aquestes coses, no? Clar, aquesta persona, pues, òbviament, acaba amb una depressió de cavall. No?
Que és que això ja ens heu dit diverses vegades, a banda, Aurora, i tu ens ho pots explicar, del dolor físic i del mal que tu tenies a l'esquena, etcètera, etcètera, no? Les diferents lesions que poguessis tenir, personalment i emocionalment, no? Psicològicament, hi ha també tota aquesta angoixa de dir, s'està allargant aquest procés, no? Jo tinc mal, però sembla que no m'escolten o no m'entenen que tinc mal,
vaig
no?
Vaig començar a viure amb morfina.
Imagina't.
Vaig viure 12 anys amb morfina, 12 anys i mig, fins fa un any i pico no he deixat la morfina. Ha sigut una vida pues, molt complicada.
Clar. I el procés aquest va ser molt llarg, és a dir, fins que també et vas posar en contacte amb el Miquel, el Lluís en aquest cas, fins que vau aconseguir que et reconeguessin el que et pertocava, per entendre'ns, va ser molt temps, això?
3 anys vam estar amb Déu-n'hi-do. 3 anys o 4.
Sí, sí.
De judici en judici, eh?
Sí.
Això també, personalment, ha de ser molt complicat de portar,
complicat.
No?
Molt,
molt complicat.
Ah, vull dir, legalment també, a Miquel, no et vull treure importància a la teva banda.
No, però al final...
No, però bueno, vull dir que...
Al final és la nostra feina, no?
Clar,
és la nostra feina, no? Clar, però bueno, també és veritat, amb l'Aurora i amb el Ton vam, des del primer dia vam connectar molt també personalment, no?
Sí,
Pues era un cas pues, que a mi ja no solament des del punt de vista professional, sinó també des del punt de vista
de
relació personal, no? Sí. I a part veure el patiment d'aquesta persona, no? I de la
família.
És
que t'acaba afectant a tot, vull dir, no és només que no puguis treballar, no? És tot, condiciona tota la vida, no?
Condiciona.
De fet, mira, l'Arturo, parlàvem ara abans de començar, que insisties en que també t'interessava molt escoltar la història de l'Anton en aquest cas, no? Perquè Anton, tu, diguéssim, físicament no ho paties, però clar, suposo que també ha de ser complicat, i com la recolzes, no? Com l'acompanyes en tot aquest procés?
Sí, es passa molt malament perquè en part et sents impotent. Per això jo aprofito per destacar que l'important és estar ben assessorat d'entrada. I a partir d'allí, confies en els teus advocats i llavors ja segueixes patint igual, segueixes lluitant, però quan vas a dormir dius, carai, s'estan cuidant de les meves coses.
Exacte, dona aquesta tranquil·litat de dir, bé, hi ha gent que sap el que s'ha de fer, a quines portes s'han de trucar, no? Perquè això ho diem sempre també aquí, no? Nosaltres, els que no et veus mai en una d'aquestes, no? Fins que t'hi trobes, pues, clar, no en sabem, molts passos que has de donar, no? O el que sempre ens diuen el Lluís i el Miquel, els informes, no? Anar sempre tot molt ben documentat, guardar tot, preguntar tot, això no ho saps normalment, no?
Ja puedes ver, Mónica, que en primera persona lo que decimos es así, ¿eh? O sea, hay que ir muy, muy, muy documentado y aún así nos cuesta mucho.
Clar, i al final, el problema afegit és que, clar, l'Aurora tenia... estava molt malament, però els informes que li feia a la mútua no deien que estava tan malament.
No, ah, no?
No.
No? No. Però a la mútua et feien reconeixements, Aurora, sí, allò ben fets,
sí,
diguéssim?
Sí, me'n van fer molts, però ells deien que estava bé per anar-me a treballar.
Vull dir, miraven, perquè a vegades aquí també ho hem parlat, que hi ha vegades que hi vas i tampoc no et fan un reconeixement, no et miren.
Jo, de veritat, és que et fan pensar malament, no? Perquè jo me'n recordo perfectament el tema de l'Aurora, no? Ve amb una ressonància magnètica, amb una biomecànica que li van fer a la mútua, que més o menys posava normal, i jo dic, hòstia, o aquesta senyora m'enganya i és una gran comediant i actriu, ho fa molt bé, o aquí passa alguna cosa, no? Clar, a través de l'Antonio, que era el traumatòleg que em veia i tal, van fer més proves i tal, clar, tu veus la ressonància magnètica, havia passat un mes d'un lloc i d'un altre, i dic aquí o... Què passa, no?
Clar.
Vull dir, com pot ser que una prova objectiva, una ressonància magnètica, un lloc, fiqui que són lesions molt severes i que l'altre que estigui pràcticament amb la normalitat, no? Clar, jo aquí no acuso ningú, però és que són coses de que contínuament...
Que xoquen, no?
Que xoquen i que contínuament veiem. I l'Arturo també ho veu moltes vegades.
Sí, mira, li anava a preguntar,
no? La diferenciació,
no?
Clar, al final dius...
Per què Arturo? Vamos
no, la pregunta és, a veure, evidentment, ara aquí no tenim, parlem d'un cas concret, perquè no
però el cas concret aquest va passar.
Però vull dir, com pot ser que dintre d'una lesió clara els diagnòstics, diguéssim, siguin tan variats, Arturo?
Perquè no hi ha proves objectives. No hi ha una prova que li fem a una persona i jo com a metge la vegi i la valori d'una forma i el següent metge de la mateixa i el següent de la mateixa. No hi ha proves objectives. La ressonància magnètica és una imatge que interpreta un especialista.
Radiòleg.
I la pot interpretar en un sentit, en un altre o en el de més allà. No ho dic jo i no ho dic pels de la mútua, és que hi ha estudis científics. Una dona va anar a fer-se, era un estudi científic, 12 ressonàncies magnètiques lumbars en llocs diferents al llarg de 4 setmanes. I va tenir 10 diagnòstics diferents i van haver lesions que en una ressonància sortien i en l'altra no sortien i altres que sortien aquí i no allà, etc. Vull dir, és interpretable. O sigui, no és, per tant, me crec perfectament el que em dius, que en una ressonància sortia una cosa i en un altre cap d'un mes sortia un diagnòstic completament
però
diferent.
Jo sempre faig la reflexió, i ho parlo moltes vegades amb el Lluís, amb Arturo, que al final, és a dir, una persona amb molts anys cotitzats, que té una feina que està realitzat per aquesta feina... Quina necessitat té de fer comèdia? Quina necessitat té de muntar un numerito així i anar-te'n a casa moltes vegades cobrant menys del que cobraves?
Sí.
I clar, És que no és... No és...
I que t'operin l'esquena. Ah, i que
clar, però és que moltes vegades ens tenim de sentir això. L'Arturo s'indigna molt, i jo també m'indigno molt, que ho sentim que som els que anem als judicis, que per la part contrària ens diuen coses, no, és que no hi ha que vivir del sistema. Com que, què significa això? De que no,
l'Aurora fa que sí amb el cap, això s'ho va bé de sentir.
Què significa de que no hi ha que vivir
el sistema? Jo vaig fer poders i no hi vaig anar, i vaig fer poders perquè Miquel. Perquè
molta gent, clar, molta gent no hi vol anar.
Estava amb una depressió espantosa.
Clar, no pots afrontar, no?
Què significa que no hi ha que vivir del sistema? Mm. Anem a veure, aquesta persona havia cotesat 30 i pico d'anys i la llei diu que si en un moment, pel que sigui, per unes lesions, per un accident, no pots treballar, doncs has de tindre una remuneració. Això no és viure del sistema.
No.
Això és exercir drets.
Clar, que més voldries, no? Que poder tornar a la feina amb normalitat.
Clar. No era poc feliç jo anant a treballar.
Clar, exacte. Sí. Després de... Hem dit que va ser un procés llarg, evidentment, no? Passar tot això doncs, tampoc és agradable, a banda del dolor físic que tens. Quan ja es va acabar tot, una mica, Aurora, Anton, quina és la sensació de dir, mira, doncs potser no tenia clar posar-me jo en un procés d'aquests, però al final no? Era l'única via i sort que ho vaig fer, no?
No, sort que ho vaig fer, i tant. Sort que els vaig trobar.
No, és que si no, el que hagués pogut passar a aquesta persona és que s'hagués quedat doncs, amb mitja prestació quan li tocava doncs, una prestació completa, o molta gent se queda al carrer, que li donen l'alta, no pot treballar, abandona el lloc de treball, deixa de cotitzar i ja mai més ja no té cap tipus de possibilitat de tindre cap prestació ni de treballar. Mm-hmm, passa moltíssim.
Sí, tant.
Sí, sí. D'això ho dèiem al principi. Digues, Anton, perdona.
No, jo insistim en el que he dit abans, que és molt important caure en bones mans i saber que lluitaran per tu, i això et dona una esperança i una tranquil·litat molt grossa.
Clar.
I nosaltres vam tindre aquesta sort.
Mm-hmm. I tant que sí.
Aquesta és una qüestió que vull també recalcar-ho en general. Clar, comences un procediment. Com acabarà? No ho saps, perquè al final la decisió no és meva ni és de l'advocat, és del jutge. Però com a pacient o com a client has de tenir la convicció de que estàs en mans d'un bon professional que està fent el que pot, que s'està preocupant per tu i que, bueno, que s'està fent endavant el que es pot fer. Si el metge no te dona aquesta impressió, canvia de metge. Si l'advocat no et dona aquesta impressió, canvia d'advocat. El resultat serà el que serà, però almenys que tinguis la sensació que s'estan fent les coses.
Has de tenir confiança en la persona que estàs.
Exacte. Mm-hmm. Jo sempre dic que el tema de l'advocacia és un tema de, igual que el tema de la medicina, no? És un contracte de confiança. És un contracte de confiança, és a dir, posis a les mans d'aquests professionals temes molt importants, capdals de la teva vida, no? Per tant, jo crec que hi haurà una abogacia, una medicina, per això en aquest cas, molt humana, no? En el sentit, ja no solament necessiten que els hi portes bé l'assumpte des del punt de vista jurídic i mèdic, no? Que els guanyis l'assumpte, sinó que durant tot aquest procés, que se sentin recolzats, no? Se senten recolzats, perquè moltes vegades hi ha gent que abandona perquè no se senten recolzats.
Sí, sí, sí. Aurora, en el teu cas se va reconèixer una invalidesa, no? Absoluta, sí, si no vaig malament. D'això ja fa uns anys, ho parlàvem ara en començar. S'han de continuar passant revisions periòdiques per... No.
No,
en aquest cas ja està.
En el seu cas, no. Normalment quan se guanya per via judicial,
ja està.
Normalment no tornen a revisar. Ho podrien fer, però normalment no ho fan perquè ja el jutjat ha considerat que són lesions permanents, vale, irreversibles i que no poden ser susceptibles de millora.
Mm-hmm. Això, però, ho recorre l'advocat de l'INSS al Tribunal Superior de Justícia?
Bueno, a vegades sí. En el cas d'Aurora no ho van recurrir perquè jo crec que la sentència era molt clara i veient que vaja, és que els informes metges eren molt clars.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, no tinc més temps, però mira, Aurora, Anton, gràcies per haver-nos ajudat a humanitzar, no?, els temes aquests dels que parlem cada setmana. Moltíssimes gràcies per venir.
Molt bon dia,
gràcies.
Merci.
Hasta luego, Mónica.
I espera, que tengo que decir el teléfono.
Ah, el teléfono.
Hombre,
¿qué teléfono
que si no digo el teléfono me pones falta. 22-35-22. Sí, el último día lo podemos decir a la vez. 22-35-22, ya saben, Curto López Abogados, la primera consulta que els facin és gratuïta, llavors ja ells els assessoren. Miquel, Luis, Arturo, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
Dia, gràcies a vosaltres.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
Hostel Bar. Seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a l'Abas. También en hostelbar.es.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2019. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 28 de juny. Més informació a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Reus està de festa major. El pregó, els cossos, la festa major petita, el bou i arròs, la nit de Felíndio, les completes, la professó, cercaviles, castells, espectacles infantils, revetlles, concerts i la tronada. Del 24 al 29 de juny, vine a la festa major de Sant Pere a Reus. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Sempre m'ha agradat molt la Cope. De fet, no em sona despertador, em sona la ràdio. Sempre m'agrada molt i ric molt quan estan amb aquella senyoreta de la moda. Allò és un fart de riure perquè m'ho passo molt bé.
Ah, que la veritat bé. És que sí. Escolta, Josep, un dia t'han de convidar a venir amb la Leida.
Per moments com aquest, a Cope Tarragona volem ser la teva veu. Cada dia a partir de les 12:20.
Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado,
está con certeza
en la naturaleza, será, será. Que no tiene certeza ni...
Arribarem a la una escoltant a Chico Buarque, que naixia tal dia com avui de l'any 1944, un dels mestres de la bossa nova.
Oh, que será, que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes.
I jo no sé què deu estar passant a Twitter quan falten 2 minuts per la una, però tinc aquí davant l'Estefania Cabrera i s'estava posant les mans al cap, literalment, Estefania.
No,
què ha passat?
Sí, perquè o sigui, aquest matí era trending topic Gero Abay.
Gero Abay, sí.
Gero Abay, no? Perquè havia trencat negociacions amb el Partit Socialista de Navarra, no?
Uh-huh.
I llavors donaven la presidència al Navarra Suma. I ara, última hora...
Ultimíssima,
sí, però
perquè
ultimíssima,
s'acaba de posar la mà al cap ara mateix.
Sí, sí, o sigui, Gero Abay és, bueno, té la presidència del Parlament de Navarra amb un acord d'última hora amb el Partit Socialista.
El Partit Socialista. És que aquestes coses no es pot donar res per fet, senyor i senyora.
Sí, sí,
és que no és el sac i ben lligat, que diuen aquí, tot està obert. I a
sí.
tot arreu, a més a més,
sí,
perquè
sí.
queden encara coses importants a tancar a casa nostra.
Mm.
Vinga, doncs més coses. Això és comentadíssim d'ara mateix.
Sí, que clar, ha tornat a pujar en tendència. Sí, també tenim, que abans tot comentat, Stray Kids Comeback, i
som amb les bandes coreanes,
sí, i
una
Red Velvet, una, un de nois i una de noies, que de noies no hi havia, no havia vist.
És veritat,
jo,
també hi ha bandes de noies,
sí,
coreanes?
Sí, sí, també. I llavors també estan sent trending topics, algun disc o algun single hauran tret. També tenim a Felip VI.
Deixeu-me que aprofiti, per dir, em queden 20 segons, però si hi ha algun oient fan d'alguna banda
sí.
coreana, que ens ho faci saber a través de Twitter, sisplau, @copetarragona i que ens il·lumini. I en 10 segons, què més?
Felip VI, avui fa 5 anys que està al tron.
5 anys ja?
Sí.
5 anys, com passa el temps. Mare meva, gràcies, Estefania.
Que todos los avisos no van evitar...
Arribem a la una, 5 minuts ara notícies i després obrim la Nacional 240 i el migdia Cope. Fins ara.
Todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desaltar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo...